Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La primera celebració després de 3 mesos de confinament arriba aquesta nit amb la revetlla de Sant Joan, una festa que aquest cop es viurà més a casa i en família que mai, com a retrobament post-pandèmia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de les administracions i cossos de seguretat també vetllaran perquè el solstici d'estiu no es tradueixin aglomeracions. De fet, ja s'han eliminat les fogueres, però també s'han llançat una sèrie de consells. Jesús Rodríguez és tinent d'alcalde de Seguretat.
Que la gent no vagi a aglomeracions i que facin servir la mascareta i la distància física, així com el tema de que utilitzin, no? El tema d'aigua i sabó. Aquest de Sant Joan no es recomana el tema de fer servir l'hidroalcohòlic, aquest que està tan al dia a dia de les persones, quan es fan servir el tema pirotècnia per part de les persones. És una recomanació que també hem fet, que no s'utilitzi el gel perquè és molt perillós donar que és inflamable.
Malgrat ser una revetlla típica, tot apunta que a Sabadell s'han venut més coques perquè més gent es quedarà a la ciutat per celebrar-la. També han estat bones les vendes de petards, malgrat que la campanya ha començat més tard de l'habitual.
Una combinació de fàrmacs ja existents pot acabar amb el càncer de pell d'una manera més eficient i sense efectes secundaris.
Així ho ha confirmat investigadors del taulí del sincrotró ALBA després d'un experiment amb cèl·lules canceroses observades amb un microscopi de raig X. De moment, però, no hi ha hagut un interès farmacèutic per provar el tractament en pacients.
I en esports, el protagonista de la jornada és Fernando Pajarero, que és l'únic integrant del Centre d'Esports Sabadell nascut a la província de Màlaga, a la seu del Playoff Express.
Aquesta serà la primera promoció d'ascens a segona, però coneix tots els estadis de la zona després d'haver passat per equips com la Laurino, l'Estepona o el Betis B.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 29 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat encara més respecte a ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores per aquesta revetlla i per la celebració de Sant Joan? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Les properes hores vindran dominades encara per l'estabilitat atmosfèrica i la temperatura molt elevada en aquesta revetlla de Sant Joan. En conjunt creixeran algunes ennuvolades i alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, especialment al Pirineu, que no tindran més conseqüència durant la jornada d'avui. Domina el vent fluix amb cops moderats de component sud al centre del dia i al final de la jornada quedarà fluix i de direcció variable. De cara a demà, però, s'incrementarà una miqueta la inestabilitat atmosfèrica i passarem ja d'alguns canvis en el temps. De fet, al final de la tarda arribaran núvols alts i mitjans per l'oest, quedarà tot el terç oest força tapat, però especialment parlarem del creixement de nuvolades demà. Seran més extenses i més desenvolupades al Pirineu i Prepirineu, on durant la tarda s'esperen ruixats localment amb tempesta i no es descarta la probabilitat de calamar-se o pedra petita. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Pel que fa al trànsit, situació bastant tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana. Només trobem incidències ja de cara a Tarragona, si mirem al Vendrell, a la Nacional 340, on trobem 2 quilòmetres de cua en els dos sentits. Marcat també per l'inversió de prioritat en diferents carrils i preparat per aquest augment de la circulació. En canvi, no trobem problemes a la xarxa viària més propera a Sabadell i tampoc a les vies d'entrada i de sortida de Barcelona. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Sabadell es prepara per viure una nit de Sant Joan atípica, amb més mesures de seguretat que mai. I és que tot just ens trobem en la sortida de l'estat d'alarma i amb l'amenaça del contagi per la Covid-19 encara planejant a tot el país. Tot i els canvis, la pirotècnia tornarà a ser protagonista aquesta nit i per això des de Protecció Civil recomanen tot un seguit de mesures per gaudir plenament d'una festa segura i minimitzar els riscos.
I és que els perills habituals d'aquesta nit de foc i petards aquest any s'hi sumen els factors derivats contagiats de la Covid-19. En aquest sentit, des de Protecció Civil recomanen fer una revetlla diferent, familiar, extremant les mesures de prevenció i higiene per tallar possibles cadenes de contagi. Olga Alcaide, tècnica de Protecció Civil de la Generalitat, explica les precaucions que cal tenir en compte, com per exemple utilitzar mascaretes de cotó per evitar cremades aquesta nit o evitar aglomeracions.
Si fem aquests dinars i sopars familiars, que no compartim estris de menjar, ni els gots ni els plats. A part de mantenir aquesta distància física entre persones, no, a l'hora de sentar-nos, sí pot ser que siguin en terrasses, a l'aire lliure, i també potser un fet que m'agradaria destacar és que justament aquest any ens trobem amb que si manipulem pirotècnia i tirem petards, que no utilitzem el gel hidroalcohòlic, perquè no són compatibles. Nosaltres recomanem que sobretot rentin molt les mans amb aigua i sabó si has de tirar petards.
Com cada any de cara a la revetlla, Sabadell activa un dispositiu especial amb 10 patrulles de policia municipal que recorreran la ciutat. Així mateix es reforçaran els controls d'alcoholèmia i drogues per part dels conductors i es vetllarà per evitar concentracions de grups superiors a 20 persones. El tinent d'alcaldessa de Seguretat, Jesús Rodríguez, explica com es reforçarà la seguretat durant la revetlla, ja que és la nit amb més activitat juntament amb la de Cap d'Any.
L'any passat ja vam fer un dispositiu excepcional, tenint en compte de que també en teníem una deriva, de que no recollien els contenidors de la basura perquè era la nit de descans del personal, perquè coincidia amb diumenge, i van tenir que posar un dispositiu especial extraordinari per aquest fet. I aquest any el que hem fet és, pues, com va funcionar força bé, pues, hem copiat des de Policia Municipal el mateix i hem potenciat, pues, que tindrem un dispositiu que duplicava el que havia vingut sent des d'anys anteriors. O sigui, ja l'any passat vam duplicar, aquest any també dupliquem i tornem a posar el dispositiu per fer front a aquesta nit tan especial i que tindríem problemes de cara pues, al tema de persones al carrer i molta pressió.
Aquesta nit tampoc es podran realitzar fogueres de cap tipus a l'espai públic per garantir la seguretat i, a més, es mantindran precintades les barbacoes de Sant Julià i les de Can Junqueras. També cal recordar que, entre d'altres mesures, s'ha previst un servei especial de recollida selectiva i neteja viària per reduir la presència de residus a la via pública, que poguessin ocasionar riscos en una nit en què el foc és el protagonista absolut.
No faltaran les coques i els petards en cap revetlla de Sant Joan per tots aquells que en vulguin gaudir. I és que el comerç especialitzat de Sabadell fa dies que treballa per poder vestir una nit que serà més familiar i amb més ganes de retrobament que mai després de la pandèmia. Encara queda una estona per proveir-se dels clàssics que fan especial i particular al Sant Joan.
El forn de Pa Carrera es porten tot el dia despatxant coques. Estan prenent les mesures de seguretat pertinents, reforçant la neteja i els torns. La seva responsable, Anna Carreras, diu que han fet centenars de coques, ja que podria donar-se la circumstància que es quedi més gent de l'habitual a la ciutat en aquesta revetlla típica. Carreras explica al Cafè de la Ràdio els tipus de coca que estan oferint.
Per l'època és la coca de fruita, tot i que, per exemple, la crema agrada molt i una mica li ha passat al davant, no? La coca de fruita, la gent no vol quedar-se sense, com que fem les coques grans i les fem a trossos, la gent agafa un tros de cada, per dir alguna cosa. La de fruita no pot faltar, però la de crema, doncs, sempre agrada més. Fem coca de crema amb coco pel voltant, que és coca de brioche. També fem coca de brioche amb crema i amb ametlla laminada. També fem la mateixa amb cabell d'àngel, que agrada menys gent, però bueno, també sempre hi ha qui la vol. I després les coques que són típiques de Dijous Gras, que aquest dia també es venen, que és la de llardons de pasta de full, la llardons tova, i també en fem una de llardons amb crema.
Les especialitats que porten productes de fàcil conserva, com la fruita confitada o el cabell d'àngel, més antigues, solen agradar a generacions majors. S'hi pot anar fins a les 9 del vespre i no fan reserves. Els pagaments amb targeta agilitzen la compra. També han pensat en evitar cues llargues a la botiga de petards 4x4. Estan augmentant les vendes en línia, on després només cal anar a recollir el lot a l'establiment. I això que, tal com explica la seva propietària, Sandra Córcoles, la campanya ha començat més tard.
La campanya l'hem començat més tard perquè no sabíem si podíem obrir o no, ¿vale?, per tot el tema del Covid. I el que notem amb les vendes, esperem, pues, clar, si les famílies tenen menys pressupost, lògicament, perquè clar, han sofrit moltes famílies molt ERTEs, i no serà com l'any passat. Nosaltres sempre ho estimem que seran entre un 5 i un 10% menys que l'any passat, ¿vale?, perquè les famílies han reduït el seu pressupost. El que passa és que com que tenim lots i productes que estan amb preus molt assequibles, ajudem a les famílies d'aquesta manera que puguin tenir menys un assortiment de petards.
Bombetes, bengales, fonts i bateries són els productes que tenen més sortida. I és que entre els nens es nota que hi ha ganes de revetlla. Des d'aquesta botiga de petards dels Marinals expliquen que la pandèmia ha impedit preparar productes nous, però ells han volgut pensar en els treballadors dels sectors essencials i per això els han fet un sorteig de productes especials.
D'altra banda, la flama del Canigó, que dona el tret de sortida a la celebració del solstici d'estiu, no arriba aquest any a Sabadell de forma física, sinó que es fa un acte simbòlic amb una xerrada telemàtica en presència de les entitats organitzadores, que ha arrencat a les 6 de la tarda. En aquesta xerrada, el director tècnic de l'Inventari del Patrimoni Cultural i Material del Vallès, Josep Alavedra, ha explicat que la flama hi és inclosa perquè està viva.
El que inventaríem ha d'estar viu. És a dir, és un treball antropològic i històric, però d'aquells elements que poden haver canviat, perquè qualsevol element al llarg de la història es va adaptant als moments actuals, però que ha d'estar viu. Clar, llavors, en aquest sentit, la flama del Canigó, doncs, ja fa 65 anys que s'està fent, és un element doncs, que d'alguna manera ens dona identitat.
Òmnium Cultural confia que l'any que ve la celebració arribi a Sabadell amb un augment de les fogueres, passant de les 7 del 2019 a 27, una per cada barri. Per aquest any animen a que cadascú posi una flama al balcó.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Un tractament del càncer de pell més efectiu i amb menys efectes secundaris és possible amb una combinació de fàrmacs ja existents. Així ho han demostrat investigadors del Taulí amb un experiment al sincrotró ALBA amb un microscopi de raig X. L'objectiu era trobar la manera que el fàrmac de quimioteràpia més efectiu fos també menys agressiu, com ha explicat Manel Sabés, investigador del Taulí del sincrotró.
És molt efectiu, però ho és tant que no discrimina, és a dir, quan te l'injecten és el típic aquell doncs, que es perd el cabell, és a dir, és molt bo, té una efectivitat molt, però produeix molts efectes secundaris. Clar, nosaltres vam pensar, l'avantatge que té si tu ho apliques tòpicament és que els efectes secundaris desapareixen, perquè és molt poca la quantitat que traspassa tota la pell i se'n va fins a dermis, i si a més a més som capaços de disminuir la quantitat necessària per fer efecte fent servir la tricina, doncs allò mil sobrejuelas, no? I aquest va ser la idea de fer aquesta aplicació.
Els resultats de l'experiment han estat positius, però no ho ha estat tant el periple perquè la combinació de fàrmacs s'utilitzi.
L'experiment es va fer fa 2 anys i des de llavors els investigadors han intentat buscar complicitats amb farmacèutiques per tirar-ne endavant l'assaig clínic. Sense aquest pas, no és possible utilitzar els fàrmacs en pacients. Sabés lamenta la falta d'interès de les empreses en apostar per aquest tractament més barat i menys agressiu que els actuals.
Per això estàvem molt esperançats en que hi haurien empreses que s'hi voldrien afegir. Ja entenc que és molt car fer un tractament o un assaig clínic, i sobretot amb càncer i tal, pot valdre uns quants milions de pessetes posat en marxa, però esclar, nosaltres ens semblava que era un avantatge bona. Esperem que el fet d'haver fet la publicació i la propaganda doncs, que em vagi fent de la publicació aquesta, doncs hi hagi empreses farmacèutiques que s'animin. Nosaltres ja ens sentim feliços d'haver fet aquesta feina.
En tot cas, ara que els resultats de l'experiment s'han publicat, Sabés confia que apareixeran farmacèutiques interessades en aplicar aquesta combinació de tractaments.
Encara en salut, el nombre de pacients hospitalitzats per coronavirus al Taulí ha baixat fins a 4, només 2 dels quals es troben a l'UCI i ja han negativitzat el virus. No s'ha diagnosticat a cap pacient nou per Covid-19 a través de PCRs, a través de les urgències. Des de l'inici de la pandèmia han mort pel virus a l'Hospital de Sabadell 363 persones, les mateixes que s'havien comptabilitzat la setmana passada.
El Ministeri de Sanitat xifra en 28.325 el total de morts per coronavirus a Espanya, un més que el total d'aquest dilluns. Segons l'últim informe del Ministeri, hi ha hagut 14 defuncions en els últims 7 dies. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 246.752 casos confirmats per proves diagnòstiques, 248 més que el total d'ahir. En l'última setmana hi ha hagut 151 hospitalitzacions i 13 ingressos en UCI. Les funeràries catalanes han reportat 6 noves morts per Covid-19, 3 més que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.523. A banda, s'han detectat 83 nous casos positius testats i la xifra total puja a 70.617. Fins ara no hi ha hagut 4.128 persones ingressades greus, una de nova en les últimes 24 hores, i actualment en són 60, una menys que en el balanç de dilluns.
Els pregoners de la Festa Major de Sabadell podrien ser precisament metges i infermers. Aquesta és la proposta que ahir va presentar el grup municipal de Ciutadans a la resta de formacions polítiques davant la Junta de Govern Local. La formació taronja vol que tirar endavant aquest reconeixement per tots aquells professionals sanitaris que lluiten per combatre la pandèmia del coronavirus.
Estar al peu del canó enmig d'una crisi com l'actual no és fàcil, però hi ajuda a rebre actes de reconeixement. Metges, infermers i totes aquelles persones que integren el servei sanitari posant en risc la seva pròpia salut en benefici del comú han rebut durant l'estat d'alarma diverses mostres de suport arreu del país. Ara Sabadell, Ciutadans, vol oferir-los un altre tipus d'homenatge, si els pregoners de la nostra festa gran. El portaveu de la formació taronja, Adrián Hernández, explica els motius de la proposta.
Venia amb l'història del que va passar en el pregó de l'any passat. Jo crec que aquest any ens mereixem un inici de festa totalment unitari, no? La ciutat jo crec que li ha passat mesos complicats i li vindran mesos complicats socialment, econòmicament. Doncs, ostres, ja que podem fer la festa major, per què no pactem uns pregoners que realment a tothom, no? A les persones que puguin tenir la sort d'estar a la plaça aquell dia o a les persones que ho segueixin per Ràdio Sabadell, doncs que sentin la veu de persones que ens hem sentit molt identificades, no?
La iniciativa de rendir tribut al personal sanitari i també a la resta de serveis essencials durant la Festa Major ha estat rebuda amb bons ulls per tots els grups polítics. De fet, l'alcaldessa Marta Ferrés ha dit que el govern estudiarà la proposta i en unes setmanes es concretarà si tira endavant o no. Cal recordar que entre les principals novetats de la Festa Major d'enguany respecte a edicions anteriors hi haurà una aposta pels espectacles de petit format, així com els controls d'aforament als escenaris escollits per evitar una massificació dels actes i que també comptaran amb mesures de distanciament i higiene.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
L'Ajuntament invertirà 80.000 euros per instal·lar i millorar aparcaments per a bicicletes. Aquest dilluns, la Junta de Govern Local ha aprovat adjudicar el contracte per complir amb el pla director de la bicicleta que es va aprovar a l'inici del 2019. Ara bé, els nous aparcaments no seran els anomenats bicibox, amb aparcaments tancats per a bicicletes que es van anunciar fa 2 anys. Bàsicament, consistiran en les barres de ferro en forma d'U que milloren la seguretat.
Aquesta setmana s'ha aprovat l'adjudicació del contracte per instal·lar 19 nous aparcaments per bicicletes i substituir 38 aparcaments per aquests models de barra que permeten lligar les bicicletes per 3 punts. El projecte que segueix el pla director de la bicicleta aprovat l'any passat també preveu un centenar de noves senyalitzacions verticals per indicar els aparcaments, així com el canvi d'alguns espais per fer-los més visibles. Ho ha explicat el regidor Eloi Cortés en funcions de portaveu.
S'intentarà que estiguin ubicats en zones més visibles i, per tant, que d'aquesta manera també s'augmenti la seguretat d'aquests espais. I n'hi ha alguns que es traslladaran a l'interior d'equipaments, com per exemple centres educatius.
L'encàrrec s'ha fet a l'empresa La Croix City Centro per gairebé 80.000 euros. Sabadell disposarà, quan s'acabin les obres a finals d'any, de 308 espais d'aparcament ciclista instal·lats a la via pública, amb un total de 2.814 places.
Passant 2 minuts d'un quart de vuit, la família de l'Helena Jubany ha contractat l'advocat Benet Salelles i un criminòleg que està elaborant dictàmens pericials de les proves que s'aportaran davant del jutge. Ho han fet amb els diners que s'han recaptat a través d'una campanya de micromecenatge que ha aconseguit prop de 21.000 euros. És més del doble del que es va plantejar a l'inici.
És en aquest sentit que les impulsores de la campanya no poden estar sinó agraïdes de l'alta participació. 795 persones que col·laboren en el projecte que té com a objectiu reobrir la causa i resoldre qui va matar l'Helena Jubany a Sabadell el 2001. Maria Argudo és una de les portaveus del manifest per la reobertura de la causa.
Hi ha hagut gent de Sabadell, però la participació ha estat de gent d'arreu de Catalunya, la veritat. Encara trobem que hi ha com molta por a parlar i també encara hi ha molt fenomen encobridor, no?, dins el que és la ciutat de Sabadell.
Amb els 20.800 euros aconseguits s'activa la maquinària legal per aconseguir resoldre el cas. Per això, i després d'haver aconseguit també 13.000 firmes per donar suport a la família, les impulsores de la campanya rebaixaran les mobilitzacions.
I ara la nostra intenció és acompanyar la família durant tot el procés. Si es reobre la causa, que és el que nosaltres esperem, doncs acompanyarem a la família durant tot el procés. Si tinguéssim la mala sort que no es reobrís la causa, continuaríem igualment al costat de la família emprenent noves accions.
El cas de l'Helena Jubany va ser aixecat el 2005 després que la única acusada se suïcidés mentre estava en presó preventiva. La família de l'Helena sempre ha denunciat poc rigor i interès per part de la justícia per trobar el culpable o culpables del seu assassinat.
Més notícies del dia en format més breu. Els Mossos detenen el presumpte autor de l'apunyalament mortal de la Concòrdia del gener passat.
L'home ja ha estat empresonat de forma provisional, tal com ha avançat el diari El Periódico, i els Mossos d'Esquadra han confirmat aquesta emissora. La detenció es va produir la setmana passada i ha ingressat a presó per ordre del jutge, tot plegat després d'una investigació que partia únicament de les imatges de la càmera de seguretat d'un establiment de la zona, que va captar com el detingut fugia amb una dona.
Nou conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat per acompanyar les persones amb risc de perdre l'habitatge.
L'acord servirà perquè el servei d'Habitadeute, integrat dins del Departament d'Habitatge, es mantingui, però de forma coordinada amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Així es podran solucionar millor els problemes que puguin tenir les famílies en l'àmbit de l'habitatge, sobretot si poden perdre el lloc de residència habitual.
I la plantilla de Nissan es manifestarà dijous a Sant Cugat per rebutjar el tancament de les plantes de la marca a Montcada, Zona Franca i Sant Andreu.
El sindicat Comissions Obreres ha explicat que la mobilització es trasllada al municipi Vallèsà perquè un veí de Sant Cugat, diuen, serà l'encarregat d'executar el tancament de les fàbriques catalanes. Segons Comissions, la decisió deixaria sense feina 25.000 famílies. Durant la manifestació, que començarà a les 6 de la tarda, pretén posar de manifest la viabilitat de les tres plantes perquè compta amb personal qualificat i capacitat productiva.
És moment de parlar de música perquè els sabadellencs 31 FAM estrenen tema nou.
Amb tu no tengo tu plan, per això vull trobar un plan B.
Es titula Un plan B i s'inclourà en el que serà el seu nou disc, que podria veure la llum la pròxima tardor. Mentrestant, des d'avui ja es pot trobar a les plataformes digitals. Segons ha informat avui la seva discogràfica, els 31 FAM ja estan treballant en la segona part del treball Valhalla Volum 1, que va veure la llum abans de la crisi sanitària i que no van arribar a presentar mai en directe a conseqüència precisament de la pandèmia. Un plan B, un tema que sona a dancehall amb pinzellades de reggaeton, suposa una línia continuista respecte de les últimes cançons fetes pel grup local. Està cridat a ser una de les cançons de l'estiu.
Ei, què tal, canalla? Fem programa de Sant Joan o què? És que estic pendent d'anar a la meva segona residència de Menorca i, bueno, la segona residència de l'illa, de totes les residències que tinc. Bueno, ja em dieu. Apa!
Aquí ara, jo estic una mica liat ara a Nova Zelanda per un tema relacionat amb coses meves. Si hem de gravar, digueu-m'ho ja, que vaig una mica molt medicat. Ai, dic liat.
Però com ho hem de fer, això? És a dir, hem d'anar a la ràdio o podem posar un programa de l'any passat?
Tanqueu la boca, pallassos. Feu-vos-ho com vulgueu. Però dimarts 23 de juny, a les 9 del vespre, us vull aquí, a la ràdio, fent un programa especial de Sant Joan.
Salsitxes Paradís, la música que s'escolta amb ketchup i mostassa.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada, busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara també a Spotify, iTunes i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, iTunes i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Més notícies fora de Sabadell i de la comarca en format més breu. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, assegura que no hi ha cap previsió de reactivar l'estat d'alarma.
Tot i que la vicepresidenta Carmen Calvo ha apuntat aquesta possibilitat, Montero considera que la pandèmia en aquests moments està controlada i segueix l'evolució prevista amb menys contagis.
En aquest sentit, la portaveu del govern català, Meritxell Budó, apunta que no entendria la reactivació de l'estat d'alarma en cas de rebrot.
Budó ha argumentat que el govern vol mantenir les competències també en cas d'una segona onada de la Covid-19.
360 70.000 persones confinades a Alemanya per un brot de coronavirus que ja n'afecta unes 1.500.
Aquest és el primer pas enrere al país des que Alemanya va començar a relaxar les mesures per lluitar contra el coronavirus a mitjans de maig. El brot de la zona va començar en una planta càrnica i els seus 7.000 treballadors ja estan també en quarantena. La decisió implica tancar tots els bars i restaurants, excepte per servir menjar per emportar, museus, cinemes o gimnasos. A més, s'imposen de nou les mesures de distància social.
L'acord per allargar els ERTOs podria estar enllestit abans de dimarts que ve.
Així ho considera la portaveu de l'executiu espanyol, María Jesús Montero. Per ella, les posicions entre el govern, els sindicats i la patronal estan cada cop més properes i, per tant, no hi haurà problemes per aprovar-ho una sessió extraordinària del Consell de Ministres.
La mesa del Congrés ha rebutjat la comissió d'investigació sobre Felipe González i els GAL amb els vots del PSOE, PP i Vox.
Només Unides Podem ha votat a favor d'admetre a tràmit la iniciativa sol·licitada per Esquerra, Junts per Catalunya, la CUP, PNB, EH, Bildu i BNG. La mesa ha rebutjat la comissió d'investigació, tot i que l'informe dels lletrats de la Cambra Baixa deia que sí que es podia fer una comissió d'investigació sobre la qüestió. Tanmateix, els serveis jurídics del Congrés rebutjaven la compareixença de l'expresident del govern espanyol a la Comissió d'Interior, tal com havia demanat EH Bildu.
I un últim apunt, el PSOE rebutja investigar el projecte Castor al Congrés per la manca de sospites fundades d'irregularitats.
Amb tot, ha tirat enrere la creació d'una comissió d'investigació sobre les possibles responsabilitats polítiques per l'adjudicació, finançament, construcció i indemnització del projecte Castor, una iniciativa a la qual els socialistes van donar suport la passada legislatura i que ara han rebutjat amb el suport dels representants del PP, Vox i UPN.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Fernando Pajarero és l'únic integrant del Centre d'Esport Sabadell nascut a la província de Màlaga, la seu principal del Playoff Express. Amb 32 anys, el central arlequinat disputarà la seva promoció d'ascens a segona i espera culminar la temporada amb el Premi Gros.
Pajarero ha passat per equips com la Laurino, l'Estepona o el Betis B, i a excepció de la Ciutat de Màlaga, coneix tots els estadis de la zona. Però l'ara defensa del Sabadell va sorgir de Martiricos i reconeix que seria especial pujar a la Rosaleda. Si s'acaba confirmant la presència de públic a les graderies, diu Pajarero, serà un al·licient més.
Hombre, eso dicen que es posible que haya afición y tal. Bueno, hasta que no lo oficialicen no me creo mucho porque, como tú bien dices, va cambiando. Pero bueno, ojalá, ¿no? Ojalá sea posible de que haya algo de afición, siempre con todas las medidas posibles y sin ningún tipo de riesgo. Y nada, ojalá, hombre, está claro que me gustaría que familiares míos estuviesen en la grada, ¿no? Animando.
Un altre dels possibles escenaris és el nou mirador del Algesires, on l'ex de l'Alcoyano i de l'Ebro va pujar de tercera a segona B amb l'Arandina gairebé 40 graus. Encara no són les mateixes temperatures, però la plantilla ha començat la setmana entrenant-se sota una intensa calor. La preparació, recorda Pajarero, és diferent a la d'una temporada normal.
La preparació és diferent també perquè te prepares per 90 minuts. O sea, tu quan vas fer una pretemporada te preparas per tota una temporada. Y ahora, bueno, pues está haciendo todo el esfuerzo que tienes que hacer para 90 minutos, tener, bueno, pues como dice, el motor a punto. Y bueno, así es difícil verlo de esta manera, pero bueno, así estamos todos. Así que la cuestión es ponerse bien físicamente, llegar ese día 18 y darle lo máximo.
El central arlequinat no ha mostrat cap preferència de rivals abans del sorteig que tindrà lloc d'aquí a 48 hores, dijous a 7:45 del vespre i en directe per Ràdio Sabadell.
Amb una mitjana de 28 anys, el Centre d'Esport Sabadell s'estableix a la part mitja d'aquest particular rànquing d'entre els 16 participants al play-off. Concretament, i fixant-nos només en els 11 jugadors més utilitzats de cada equip, els Antonio Hidalgo són els vuitens més veterans. I pel que fa al femení, el Centre d'Esport ja té directora tècnica Jessica Rodríguez i entrenador Raúl Raposo, i ara la maquinària Ària treu fum per confeccionar la plantilla de la temporada que ve. S'espera una autèntica revolució en la del primer equip.
Fins que el club no estigui en disposició d'oficialitzar els moviments, no es donaran gaires detalls, però Raposo, el nou tècnic arlequinat, ja ha avançat que hi haurà molts canvis.
Estem ara acabant de confeccionar la plantilla, que l'estem fent una mica amb una base una mica renovada, i estem portant noves noies, també estem treballant molt de la mà amb la Jessica i volem també donar molta cabuda al planter, sobretot al juvenilà. La cosa s'està parlant, tenim unes potser 7-8 jugadores de la plantilla, però també et dic que Ara mateix encara les hem de veure, hem d'entrenar, tenim la sort que podrem entrenar en breu, sembla, i hem de veure encara moltes coses.
Reposo arriba a la nova Creu Alta amb l'objectiu de sentar unes bases a la secció de futbol femení del club, evitar patiments com el de la temporada passada i créixer per tornar al nivell més alt.
I el Motor Club Sabadell ultima una iniciativa pionera a tota Catalunya que veurà la llum el 20 de desembre. Es tracta del primer ral·li de la llana de realitat virtual, on els pilots podran reproduir des de casa seva trams reals de l'entorn del Vallès, com el Coll d'Estanalles o Rellinars. Jaume Marco, president del Motor Club Sabadell, ha explicat a l'Hotel Suís d'on va sorgir la iniciativa.
Comencem a moure el tema i trobem una empresa aquí a Sabadell que es diuen Simrally, que comencen també a moure tot aquest tema i junts, sobretot amb ells, pues, descobrim persones que es fan els trams reals. Si tu els envies un vídeo i amb la cartografia que tinguin de Google Maps i d'altres servidors, pues et fan el tram exacte, amb els arbres, les cases, les tanques, i el que estem fent és això.
Marco també ha volgut tenir un record especial cap a la figura de Joan Fernández, mort ahir als 89 anys. Arribem al punt horari de 8:15. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 23 de juny. Desitjant-vos una molt bona revetlla i una bona diada de Sant Joan. Ens retrobem dijous a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.